Vinga, i ara canviem d'assumpte. Fa ja un any que la Dana va colpejar el País Valencià, va deixar més de 200 morts a València. Un informe de la Subdirecció General d'Emergències de la Generalitat indica que el telèfon 112 va rebre 19.821 trucades durant aquell dia, amb un pic de trucades a les 17 hores, però el que en un principi semblava una qüestió de gestió d'emergència meteorològica ha anat derivant en un escàndol institucional. La pressió de les víctimes, les investigacions periodístiques i la Comissió d'Investigació oberta a les Corts Valencianes ha acabat desembocant en la dimissió de Carlos Mazón. Si l'altre dia vàrem parlar amb els veïns dels pobles afectats per aquesta dana, avui volem posar el focus en el vessant polític, periodístic. Per fer-ho tenim al telèfon a Vicent Partal, director de VilaWeb. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Com va començar, doncs, a VilaWeb a investigar el que va passar realment aquell 29 d'octubre durant la dana?
Bé, igual que passa en tots els mitjans, com vosaltres també, primer va ser el mateix dia que va passar allò. Nosaltres vam anar veient, ja al migdia vam veure que la situació es tornava molt difícil i ens va sorprendre molt l'actitud del govern valencià, perquè, per exemple, al migdia la zona d'Utiel ja estava molt inundada, a primera hora de la vesprada ja vam veure que la cosa es complicava molt, i aquesta actuació del govern valencià de no enviar l'alarma, de no fer res, doncs ens va xocar molt, ens va sorprendre, i de fet, just l'endemà, ja vam, abans i tot de saber que la xifra de morts anava a pujar fins als 229 que han estat finalment, doncs ja van començar a plantejar en articles com era possible que el govern valencià s'hagués comportat d'aquesta manera tan assombrosa, no? Després van començar les mentides, les falsetats, les explicacions, i en fi, tot això acaba desembocant un any després en la dimissió del president Mazón.
Quines contradiccions hi havia per part del llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón? Quines coses no quadraven del seu relat, del seu discurs?
La veritat és que no quadrava res. Jo crec que al president Mazón li ha passat allò de que quan dius una mentida has d'usar una altra mentida per tapar la primera mentida, i arriba un moment que ja no saps que estàs mentint, no? Clar, ell ha arribat a fer coses tan increïbles com dir un dia que hi va arribar a les 7, un poc més tard de les 7, al SECOPI, que és l'organisme, el punt des d'on es controlava l'emergència, a dir que va arribar un poc més tard de les 7, després descobrir-se que va arribar passades les 8, i quan li preguntes dir, jo ja vaig dir que havia arribat més tard de les 7, no?
Vull
dir, la cosa va arribar a un extrem còmic, i jo crec que el principal problema, jo la meva sensació és que si Mazón hagués dimitit, no ho sé, una setmana després, hagués dit, ho hem fet malament, em sap greu, me presento davant la justícia i que siga el que toque, la situació no s'hauria crispat tant com durant tot aquest any, perquè el president Mazón durant tot aquest any ha mantingut una actitud molt xulesca, molt provocadora, especialment cap a les famílies de les víctimes. I després el fet que, clar, cada mes n'hi ha hagut una gran manifestació a València durant 12 mesos, al voltant del dia 29, una gran manifestació, i ell mai en cap moment ha tingut el més mínim gest, diguem-ho així, de penediment, d'empatia cap a la gent que ha patit tant per culpa seva, clar. N'hi ha un punt.
Sent ell un polític, no? Com s'explica, diguem, doncs, aquesta actitud o aquesta reacció tan poc, diguem, edificant? O sigui, no és una cosa que doni vots fer aquest tipus d'estratègies, no? Com s'explica? Com ho analitzem, això?
A mi me resulta molt difícil com a ser humà, perquè jo crec que si jo tinguera sobre la consciència, si jo pensés que he matat a 229 persones, o pensés que la meva negligència podria haver fet que una part substancial d'aquestes persones no hagueren mort, pues jo suposo que m'hauria tirat del balcó avall. L'última cosa que se m'hauria ocorregut és continuar fent de president, i sobretot això que et deia, no? Aquesta actitud tan prepotent i tan xulesca de de despreciar i de menystenir a les víctimes i de menystenir al poble, que en definitiva és qui t'ha posat com a president. Al capdavall, en les manifestacions era molt visible que n'hi havia molts votants del PP o de Vox que simplement doncs, o eren familiars o varen veure el desastre, perquè, a veure, la Dana, si a Formentera n'heu patit també, la Dana no pots evitar el desastre, jo què sé, les cases, les carreteres, això no es pot evitar, però els morts sí. La major part dels morts, si hagueren rebut l'alarma, no hagueren mort, perquè cal tenir en compte que, sobretot en les comarques més afectades, l'Horta Sud i la Ribera, no plovia. Era aigua que venia de dalt, però aigua i fang i de tot. Era aigua que venia de dalt i que pillava de sobte a la gent perquè no estava plovent. No tenies la percepció humana, física, de que estaves en perill, no? I, per tant, ahir era necessària l'alarma, era necessària que arribés al mòbil una alarma dient, què està passant això, refugieu-vos, no? Clar, això, aquí està, el problema és l'alarma. I el que la jutgessa, molt ben fet el seu treball, està fent és intentar deixar demostrat, fora de tot dubte, que si s'hagués enviat l'alarma a temps no haurien mort aquestes persones.
Sabem què estava fent el president de la Generalitat aquell dia. Ja es pot fer una cronologia o es pot saber exactament què estava fent, amb qui estava?
Sí, sí i no, però sí. És a dir, ell, bueno, primer, com t'he dit, cap al migdia ja va haver, ja era visible que sobretot a la part alta del riu i dels barrancs n'hi havia problemes. Ell va fer la seva agenda normal i corrent, no va canviar res, tenia un acte de lliurament dels premis. Després va afirmar que el pitjor ja havia passat i que la tormenta se n'anava cap a Conca i cap a Nació, i se'n va anar a dinar a un restaurant que s'ha fet famós, que es diu El Ventorro, amb Maribel Vilaplana. Maribel Vilaplana és una periodista valenciana pròxima al PP, i aleshores van estar dinant. Què s'ha anat sabent a poc, gràcies sobretot al treball de molts periodistes de diversos mitjans? Bé, hem sabut que el dinar es va allargar moltíssim i hem sabut que ell va anar rebent informació i va anar rebent missatges i telefonades. De fet, la consellera responsable que és la de Justícia i Interior, perquè ara ja no és consellera, Salomé de Prades, estava en el CECOPI i ara ja sabem que li va enviar, el va intentar contactar dos cops per demanar-li permís per llançar l'alarma i Mazón no va agafar el telèfon. Sabem que el dinar va acabar tardíssim, i que, a més, Mazón va acompanyar a peu Maribel Vilaplana fins al pàrquing, fins al pàrquing pròxim, i després, pel que sembla, que és on n'hi ha 37 minuts, que encara entre tots hem d'aclarir què va passar ahir, ell afirma que durant 37 minuts simplement va estar passejant-se per la Ciutat Vella per arribar a la Generalitat a 7:45. Ha dit tantes mentides, ha hagut de canviar tantes vegades el relat que no sabem ja aquests 37 minuts que són i que va passar. Però una cosa queda demostrada i clara. Ell no era conscient o no volia ser conscient o no estava en la posició que hauria d'haver estat de la gravetat de la situació i de les seues responsabilitats com a president. I això s'ha de pagar. Políticament ja ho paga, la dimissió, però s'ha de pagar amb la presó o amb una condemna judicial, perquè les conseqüències de la seva manca absoluta del comportament normal que hauria d'haver tingut, doncs això, tenint en compte les morts que ha causat, no pot quedar impune. I això és el que les víctimes ahir, per exemple, doncs van reclamar amb aquesta nova concentració, on ja no es demana la dimissió, sinó que es demana la presó.
Ell ja no ha deixat, diguem, l'acte de diputat s'explica d'alguna manera això? Ho ha fet per resguardar-se una mica judicialment?
Bé, clar, a l'estat espanyol tenim aquesta plaga dels aforaments, que és una cosa insòlita en les democràcies europees, on els polítics tenen aquest privilegi d'anar a parar a tribunals especials. Ell, efectivament, no ha deixat l'aforament. La jutgessa de Catarroja està fent un treball extraordinari perquè ella sap que no pot anar directament per el president Mazón, perquè si ho fa, això passa al superior de justícia i li treuen de les mans. Per tant, ha anat desfent la taranyina i acorralant-lo fins a un punt on pràcticament ja està més que demostrat la seva culpabilitat. Ell ha optat per mantenir-se de diputat. El rumor és que intentaran fer-lo senador per la comunitat autònoma, amb la qual cosa encara seria pitjor, perquè aleshores el cas no passaria al TSJ, sinó que passaria al Tribunal Suprem espanyol. Ell és obvi, ell està... Jo crec que ell ja fa temps que ja no està buscant una defensa política, que sap que no en té cap, sinó que està buscant defensar-se de la presó.
En quin punt està aquest judici i aquesta comissió d'investigació? A qui s'està investigant, diguem?
Són dues coses diferents. El judici, de moment, continua en la fase de recopilació d'informació, però jo crec que ja poca cosa queda per recopilar. Ara, de fet, des de la setmana passada, que és com la jutgessa va demanar la presència de Maribel, la declaració de Maribel Vilaplana, que un poc va desencadenar la crisi final, doncs la jutgessa ja està clarament, diguem, rastrejant al voltant de Carlos Mazón. El problema és això, que quan dona el pas de cridar a Carlos Mazón a declarar, aleshores ella ja no ho pot fer, això anirà al TSJ, per tant ella ha de tenir la instrucció molt ben lligada i molt ben tancada per a que el TSJ no tinga més remei que en fi, que condenar-lo o que plantar-lo davant de la responsabilitat que té. Per una altra banda, però, n'hi han dues comissions d'investigació. Una a les Corts Valencianes i una al Congrés Espanyol. A les Corts Valencianes, precisament, Mazón ha de compareixer demà, si no estic equivocat. Ara no sé si demà o dimecres, perquè demà. Però serà una compareixença que, pel que ens ha arribat ara fa uns minuts, és superpautada, 6 minuts d'aquest, 3 minuts d'aquest, 2 minuts d'aquest, no n'hi haurà interpel·lacions entre ells, per tant, no esperem gran cosa. I pel que fa a la compareixença al Congrés espanyol, doncs la setmana passada precisament hi van anar les víctimes, que són, en definitiva, les protagonistes de tot el que està passant, no? I van ser unes sessions duríssimes en les quals van explicar la realitat. És a dir, penseu que n'hi ha gent que... Hi ha una dona, per exemple, que va perdre primer el seu marit, després els fills, i tots estaven enganxats a una finestra, al reixat d'una finestra, i va anar veient com se n'anaven un darrere de l'altre i morien tots, no? O que n'hi ha gent que encara no s'han trobat els cossos, o en fi, estem parlant de 229 morts, és que no estem parlant d'una cosa, diguem, petita o anecdòtica.
Efectivament. Bé, ara Carlos Mazón ha dimitit. En quin punt estem per trobar, doncs, un nou president de la Generalitat?
Bé, tornem a aquestes coses insòlites de la democràcia espanyola. Ara estan negociant el Partit Popular i Vox a qui posen de president. És ridícul perquè, clar, el Partit Popular i Vox diuen les eleccions de fa 2 anys van donar la presidència a Mazón, per tant, van donar la presidència al PP. Per tant, el president del PP, no hem d'anar a eleccions. Saben que si anaren a eleccions seria una catàstrofe per ells. Però, clar, les eleccions es van fer en un clima social i en un moment polític en el qual la ciutadania va votar una cosa. Avui, per exemple, a la comarca de l'Horta Sud, que és la més afectada, vaja, no cal ser un gran sociòleg per a tindre clar que el Partit Popular perdria la majoria de vot, perquè, clar, són gent que ha patit molt, que ha viscut molt malament també la reconstrucció, perquè s'ha fet molt malament també, no? agafar-te a què van votar els ciutadans fa 2 anys per decidir dos senyors de fora, perquè estan negociant a Madrid, per decidir qui serà el pròxim president dels valencians en comptes d'anar a unes eleccions, que seria lo raonable i lo lògic, doncs, en fi, explica també un poc com funciona la peculiar democràcia que tenim en aquest país.
Quin paper tenim els mitjans de comunicació ara que bé, ha passat ja la tragèdia? Quin paper tenim doncs, per continuar donant suport a les víctimes i que no s'apagui, no, la seva veu?
Sí, mira, jo aquests dies ho comentava, allò que els periodistes rebem tant últimament, i amb tanta raó per el mal que fem la nostra professió, en este cas és també una victòria del periodisme. És a dir, jo crec que molts mitjans valencians hem fet molta feina en treure, diguem, la part oculta i en obligar a Amazon a anar canviant el relat i a posar-lo contra les cordes. Especialment és molt important el treball que va fer l'Agenda Punt de la Televisió Pública Valenciana, treball que els ha costat molt car perquè el Partit Popular va tirar a tota la direcció d'informatius a punt i ha controlat la televisió, que ara hi ha com una revolta dels periodistes contra aquest control, però que realment ha estat una vergonya, però que apunten les primeres setmanes de la catàstrofe, doncs va ser molt fort el seu paper, no? I després els mitjans, la resta de mitjans, hem fet molt, no? VilaWeb, per exemple, hem seguit molt de prop la realitat de les víctimes, vam publicar un llibre, Esperança Camps va publicar un llibre a la col·lecció de VilaWeb que es diu Esmorts d'Amazon, precisament, i que ha tingut un impacte molt fort. Altres companys, com el Diario.es o el Levante, també han fet investigacions. Jo crec que, d'alguna manera, els periodistes en general, la professió, ens podem sentir bastant orgullosos del paper que hem fet en aquesta crisi.
Vicent Partal, director i fundador de VilaWeb, moltíssimes gràcies pel seu anàlisi i per la seva feina.
Gràcies a vosaltres.